Molt bé, bona tarda. Encantat d'estar aquí, a més amb cares conegudes i amigues i amics de velles baralles i esperances que encara tenim i mantenim. Bueno, jo he de fer una petita introducció, però jo penso que per al tema que anem a tractar, tots tenim prous elements per adonar-nos compte de la difícil situació que hi ha en aquest tema de la llibertat de consciència i de religió. En alguns països són dos temes separats, en altres van junts. La societat moderna, contemporània, la societat que es reconstrueix a partir de la Segona Guerra Mundial, davant de la destrossa que va significar aquella conflagració, determinades persones varen prendre la iniciativa de definir una sèrie de drets universals i després de tot un procés de diàleg i de consens, l'any 48, a París, fan la presentació de la Declaració Universal dels Drets Humans. Penso que val la pena llegir l'article número 18 per adonar-nos compte de les dificultats que després aquest article tindrà per desenvolupar-se. L'article està ple de sentit comú i diu així: tota persona té el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença i la llibertat, individualment o col·lectivament, de practicar-lo en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. Bé, dit això, jo diria que la meva intervenció podria acabar aquí i entre tots parlar, perquè agafem els diaris i cada dia tenim notícies que ens van reflectint que aquest dret està conculcat quotidianament. Molts dels refugiats que estan arribant, que estan venint dels conflictes que hi ha a l'Orient Mig, una part d'aquestes persones venen per conflictes de la pràctica d'aquest article. Hi ha minories religioses que han estat totalment eliminades pràcticament, esglésies antigues cristianes que estaven a Síria ja no existeixen, o sigui, esglésies, vull dir comunitats religioses han estat perseguides per l'estat islàmic, però això que podria ser, que és molt cruel i és el que constantment ens donen la televisió, té una realitat més profunda. Fa 2 anys es va fer una enquesta mundial, hi ha un centre d'estudis nord-americà, que és un centre d'anàlisi d'enquestes i d'opinió i estudien molts temes i té un grup que estudia la situació de la llibertat religiosa en el món. Bé, aquest grup ha constatat, va fer una enquesta sobre pràcticament 200 països i va trobar que en 64, sobre 264, bé, els països que estudien representa pràcticament el 99,5% de la població mundial. Aquests 64 països, és a dir, un terç dels països estudiats, tenen moltes restriccions a l'exercici de la llibertat religiosa. La dada important que aquests 64 països d'aquesta enquesta agrupa el 70% de la població mundial. Hi ha un 70% de la població mundial que en el seu país hi han restriccions importants a l'exercici de les llibertats religioses. Per on venen aquestes limitacions? Venen per dos eixos fonamentals. Un és la legislació que hi ha, que és una legislació que no és permissiva a l'exercici de la llibertat religiosa i per les polítiques que porten els diversos governs. Bé, si ara estiguéssim a l'Aràbia Saudita, l'Aràbia Saudita no es pot dir missa. O sigui, els diplomàtics estrangers que estan a l'Aràbia Saudita per celebrar els respectius cultes cristians Han de fer-ho molt d'amagat, perquè oficialment està prohibit. En aquest cas, vulnera claríssimament la Declaració Universal, que Aràbia Saudita, com que en vulnera tants, un mes ja no es deu importar. Però en relació a l'exercici de la llibertat religiosa, doncs fan aquesta vulneració. Altres països tenen coses ben curioses. Per exemple, hi ha algun marroquí? Al Marroc, una persona és, quan neix, pel fet de néixer al Marroc, ja és musulmà. L'elecció de la religió no és una elecció personal. D'alguna manera, la gent més gran d'aquí, quan a l'època del nacionalcatolicisme, més o menys hi havia, doncs, una... que seria la segona dimensió d'aquesta persecució a la llibertat religiosa, és a dir, l'existència d'unes pràctiques de la societat, pràctiques culturals, institucionals o de grup, que forcen a les persones a tenir una religió o deixar-la tenir. Doncs al Marroc, la gent, només pel fet de néixer al Marroc, ja són marroquí, ja són musulmans, i no poden abjurar de la seva religió. En alguns països, ara, la legislació marroquina, si això ho contempla o no. Hi ha països islàmics que està penat amb la pena de mort deixar de creure. I llavors, clar, davant d'això tampoc hi ha l'exercici. Aleshores, ens pensem que nosaltres que vivim en un cert oasi europeu i ens discutim perquè el Willy Toledo ha fet unes declaracions sobre Déu i sobre la Verge que ha escandalitzat, hi ha altres països que es dediquen a la caça i persecució. M'han dit que tu ets del Pakistà, no? A Pakistà, doncs, a la que poden, cremen els cristians a l'església de 20 en 20. I ho entenen com a normal. Maten a un ministre perquè volia ser permissiu amb el concepte de tolerància a la llibertat de consciència de la religió. És a dir, nosaltres, des del nostre petit món molt domèstic, que vivim amb molta pau i tranquil·litat aquests temes, o creiem que el que tenim és... A vegades ens barallem per la presència de creus en espais públics, que també són... Tampoc en aquesta enquesta que es fa a Espanya queda una mica malparada, tampoc, però no en comparació amb aquests altres països. Però en molts països hi ha una verdadera situació de discriminació a les persones per raó de la seva consciència o de la seva religió, i tenen moltes dificultats per expressar a la Xina, a Vietnam. Mireu, l'anècdota de... crec que era ahir o abans d'ahir, notícia de la ràdio. L'Orfeó Català a Xina li han prohibit, que està fent una turné, cantar dues cançons. Dius, bueno, quines? El cant de la senyera, perquè diuen per raons polítiques. Dius, no ho sé, és l'himne de l'Orfeó Català, però no sé quin buròcrata xinès ha interpretat que allò era... I la segona cançó que li han prohibit, la segona obra prohibida a interpretar, és el Rèquiem de Verdi, per raons religioses, perquè és un rèquiem religiós. És a dir, la Xina, aquesta Xina que ens ven els mòbils i tot el que portem és made in China, aquesta Xina que està a l'onada del desenvolupament econòmic persegueix durament la llibertat religiosa. Tots estem ara sorpresos a Tailàndia amb els rohingyas, no? Què? No, què és? Birmània, perdó, Birmània. Bueno, aleshores, la sorpresa és que aquesta persecució, els perseguits són musulmans i els que persegueixen són budistes, que fins ara es feia l'elogi del budisme com una religió de pau i de pacificació, doncs aquells també es mengen a la que poden els musulmans cada dia uns quants. A Vietnam també hi ha dificultats per la pràctica de la religió. És a dir, en aquest rànquing d'aquests països, doncs, la situació en el món és bastant complicada. Si deixem El món, bueno, per exemple, al Pakistan, l'Eucaristia, si no m'equivoco, la fan amb suc de raïm, no la fan amb vi, perquè no poden prendre, no es pot prendre vi legalment, per tant, tenen la dificultat de fer l'Eucaristia amb vi. Aleshores, doncs ho fan amb suc de raïm, amb most, per poder... De tant en tant veus que salten notícies de que alguns missioners cristians han estat expulsats de països islàmics per raó de l'exercici de la seva activitat missionera. Aleshores, la situació dels cristians en els països de cultura dominant musulmana porta a que hi hagi gent d'aquí que reivindiquen la llei del talió, que diuen, bueno, doncs si allà no, doncs aquí tampoc. Doncs és un debat molt interessant a seguir per adonar-nos compte el risc que tenim de fer aquests discursos. És a dir, si, per què aquí hem de ser respectuosos si a l'Aràbia Saudita els cristians no poden celebrar missa? Alerta que el risc de, en aquest cas, de caure en un discurs xenòfob i populista és enorme. A nivell del país, una mica deixant l'escala mundial, anant a l'escala del país gran, que seria Espanya, la Constitució, en l'article 16, protegeix l'exercici de la llibertat de consciència i la llibertat religiosa. I aleshores és un dret que, a més, figura en els inicis de la Constitució, en l'article 16, això vol dir que és una del grup constitucional com a lleis fonamentals i, per tant, voldrà dir que qualsevol desenvolupament de legislatiu sobre aquest dret i aquesta llibertat és una llei orgànica que té unes tramitacions i unes aprovacions amb unes majories qualificades en el Parlament. Però és un dret molt preservat. Que passa que tal com es va fer la Constitució en el seu moment, la redacció d'això i la llei de llibertat religiosa que es va fer posteriorment, es va fer el que es va poder, i potser ara caldria els que els hi toqui en el país veí fer aquesta revisió del marc normatiu de la protecció de la llibertat religiosa a Espanya, perquè és molt deficient. Han aparegut situacions noves que caldria millorar i revisar. Però bé, en principi és un dret protegit, però a la pràctica hi han problemes que si passem al país més petit, és a dir, el nostre país, descobrint que cada cop que hi ha una comunitat religiosa que s'aparta de la normativa, dels estàndards del catolicisme implícit en la societat nostra, doncs la gent brama. I si aquí volen fer aquí al costat un oratori musulmà, segur que es muntarà un carajal important. Últimament a Barcelona hi ha hagut dos llocs que, tot i que ha baixat molt la intensitat d'aquests conflictes, de tant en tant apareixen conflictes. Tot i que l'enquesta que va fer la Direcció General d'Afers Religiosos aquí a Catalunya fa 2 anys, bueno, fa 3 anys es va publicar, fa 2 anys, sobre el nivell de tolerància i de convivència en relació al fet religiós, doncs és positiu. La gent, som un país respectuós amb la diversitat religiosa, que la gent no... L'únic problema que la gent manifesta una mica d'inquietud és això. Quan pregunten si li posen un oratori, una mesquita, és la pregunta, al costat de casa seva, llavors la gent ja comença a manifestar un cert rebuig. Però en general, com a actitud, es valora positivament la qüestió de la llibertat religiosa i de la diversitat. Hi hauria l'últim nivell, i amb això voldria acabar, que és com amb tot aquest tema ens situem a nivell personal. Que a nivell personal, molts de nosaltres hem estat educats en un context cultural molt o del nacionalcatolicisme o de les escorrialles d'aquest nacionalcatolicisme. Hi ha una mena de mantra cultural que s'hi diu, bueno, abans es deia, què és ser una persona d'aquí? Pues una persona d'aquí és un senyor, un home, blanc, catòlic o de tradició catòlica i, bueno, i anaves afegint-hi una sèrie de qualitats. Ara la realitat ja no és aquesta, és a dir, som una societat plural i diversa. I això vol dir que a nivell personal, com a actitud, si realment volem defensar el respecte a la diversitat i podem defensar realment l'article dels drets 16 de l'article de la Declaració Universal de Drets Humans, vol dir que també hem de tenir actituds molt sensibles a acollir la diversitat i la pluralitat i entendre que cadascú té el dret a tenir o no tenir una religió. Cadascú té el dret a pensar una cosa o pensar una altra, que té dret a manifestar-ho pública, és a dir, en l'espai comú o privadament. I hem d'admetre que aquesta diversitat no és un malefici de Déu, sinó que és una riquesa per a la societat. Ser plural i diversos ens enriqueix a tots els nivells, culturalment, espiritualment, i que les religions en lloc de ser un objecte d'anatemitzar, la religió com a tal pot aportar coses molt importants a la societat d'avui. Per això, qualsevol mena de cooperació institucional entre les institucions públiques i les religions s'han de fomentar i s'han d'afavorir i s'ha de procurar entendre que la religió com a tal no ha de recluir-se, com es deia abans, a les sacristies, sinó que hem de fer l'esforç de que la religió estigui amb tota normalitat en l'espai públic, perquè les religions, totes elles, i això seria objecte d'una altra xerrada, tenen grans punts en comú que totes van orientades a la humanització de la societat. Per tant, malauradament, aquesta situació de valorar positivament les religions en molts països no es dona, tot el contrari. O bé, com és el cas que us he explicat de la Xina, que prohibeixen el Rèquiem de Verdi perquè és una obra religiosa, en altres països només consideren que hi ha una única religió, que és l'oficial, i exclouen i persegueixen les altres. Nosaltres, en la mesura, i actes com aquest, i aquesta setmana que esteu fent, ajuden a sensibilitzar que aquí a casa nostra la realitat és que aquí, en aquesta sala, hi ha gent, doncs, que creuran, que no creuran, que són d'una religió o d'una altra, i que tots estem units a la construcció d'una societat on la convivència sigui possible i on les persones puguem viure amb dignitat. Molt bé, res més.
Gracias.